a aquesta hora saludem el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Bona tarda.
Hola, Roger, què tal?
Bona tarda.
Què tal, com esteu? On sou, Jordi, Sònia?
Doncs jo a casa meva, i vull creure que la Sònia també.
Sí, jo també. A casa meva, tercer dia de confinament, i aquí resistint. Encara no hem posat ordre a casa. Com que hi haurà molts dies...
Sí?
Però arriba un moment que estàs tan avorrit que no trobes cap excusa ja per no ordenar.
Exacte.
Però què vols? Què veus?
Encara tenim moltes coses a fer.
On vols fer ordre, Sònia? Què és el que tens pendent?
Home, ja saps, el dia a dia, doncs...
No vol donar detalls.
No, però hauria de fer neteja, i tot això encara no m'hi he posat.
Perfecte.
Són tants dies que anem pas a pas. Primer el que diverteix, una mica de sèries...
Sí, molt bé. Jordi?
Jo he descobert que la procrastinació, que no ho pronuncio bé, però sí el que és, també es pot mantenir en confinament. És a dir, que podem anar...
Vaja,
es pot diferir tot per d'aquí una estona, fins i tot quan t'has de passar les 24 hores tancat a casa.
Sí, molt a favor de la procrastinació.
Sí, senyor. Escolta'm, Jordi, toca moment d'esports, toca fer una repassada del que està passant, perquè estan passant moltíssimes coses. Us a seguim.
Vinga, doncs mira, si et sembla, com que sé que t'agrada molt, comencem
sí.
amb bàsquet.
Som-hi.
Estàvem pendents d'una reunió de la Lliga ACB que s'havia de fer aquesta tarda. Recordeu que la Lliga ACB havia anunciat dues jornades de suspensió arran del coronavirus, i aquesta tarda a les 5 es reunien els clubs per decidir quin era el següent moviment. I ja s'ha acabat aquesta reunió. Haig de tenir per aquí l'Ernest Macià. Hola, Ernest.
Sí, entenc, Jordi. Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, i tu?
Doncs confinat a casa meva.
Bé, doncs és el que toca, però com que l'Ernest és un periodista de raça, des de casa seva ara mateix ens explicarà què s'ha decidit en aquesta reunió de la CB.
Doncs sí, que pràcticament tothom ja sap que això no serà en 15 dies, això del confinament, i que durarà més, i a la CB també, amb la qual cosa es suspèn temporalment la Lliga CB fins al dia 24 d'abril, és a dir, fins al dia després de, teòricament, Sant Jordi. Hi ha hagut unanimitat, hi ha hagut una reunió avui aquesta tarda telemàtica, és a dir, també els presidents des de casa seva o des d'on siguin, però des de fora de la CB, evidentment, no des del carrer Heredia, hi ha hagut unanimitat en què això no serà qüestió de 15 dies, però ni que ho fos, caldrien uns dies perquè tot comencés a engegar-se, doncs, des d'entrenaments fins a posar en maquinària en marxa tota l'operativa del bàsquet, i abans del 24 d'abril no torna, i no obstant hi haurà reunions per anar avaluant com va tot i per, si cal endarrerir-ho més, doncs anar-se adaptant als tempos.
A més, fins ara, aleshores, sabent ja que fins al 23 d'abril no tornen a posar-se en funcionament,
sí.
O 24 d'abril, perdona, clar, imagino que el que ja no preveuen és que es pugui acabar la temporada amb regularitat, que cal ajustar el calendari d'alguna manera.
S'haurà d'ajustar, però es pot ajustar de moltes maneres a l'estil de dos o tres partits setmanals. Jo crec que d'aquí fins al 24 d'abril és evident que et menges molts partits, no només la jornada 24-25, o sigui que s'haurà d'ajustar. Potser pots eliminar els play-off. Això és una qüestió que encara no s'ha tancat ni s'ha debatut, però és evident que s'hauran de reduir el nombre de partits perquè hi ha equips que juguen també competició europea.
Ernest, no marxis, però crec que tenim en línia el president del Bàsquet Manresa, el Josep Sáez. Senyor Sáez, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
També l'imagino a casa seva, pendent d'aquesta reunió telemàtica de la CB, m'equivoco?
Sí, sí, efectivament estic a casa i és la primera vegada que hem tingut una reunió d'aquest tipus i ha anat... La tecnologia ens ha permès que la puguem tenir.
Perdoni la curiositat, parlar alhora 20 representants de... Bé, en aquest cas 18 representants de club és molt complicat?
Pues ha sigut bastant senzill, eh?
Sí, eh?
Perquè, sí, sí, el software, que no es recordo ara quin software ha sigut, però ens permetia anar tancant els micròfons i una mica com demanar torn de paraula, i la veritat és que ha sigut bastant àgil. Dintre de que no és el mateix que una reunió presencial, naturalment, no, però ha anat força bé.
Ara ens explicava l'Ernest que han decidit de moment ajornar qualsevol partit fins al 24 d'abril. Entenc que aquí deu haver hagut pràctica unanimitat, perquè interpreten que la situació no es resoldrà tan ràpid com ens imaginàvem.
Sí, sí, efectivament, ja pensar, tenir l'horitzó d'aquest paro que teníem previst, pues, ja era pràcticament insostenible, i el que s'ha decidit, pues, ha sigut ajornar, suspendre la competició i esperar que la tornada cap al 24 d'abril la situació estigui en millors condicions que permetin que es pugui renovar la competició.
Tant de bo sigui així i el 24 d'abril es pugui reprendre la competició. No sé si s'ha arribat a plantejar l'escenari de suspendre-la ja definitivament.
No, no s'ha plantejat a l'assemblea, vull dir, ens hem centrat, perquè casuístiques poden haver moltes, però el que era important era decidir ara el que volíem fer, i pràcticament ens hem centrat en, bueno, pues en els temes que comporta aquesta suspensió i pensar només en que es pugui renovar el dia 24. Els escenaris amb aquesta crisi, no, el que estem veient és que tot canvia dia a dia, i anar més enllà d'aquesta data, pues ara era una mica gosegat, no? Per tant, ens hem centrat en els acords que tenim que prendre perquè la competició anés al 24, i aquí ens hem quedat.
Abans d'acomiadar el president del Manresa, Ernest, alguna pregunta pel Josep Sáez?
Sí, intueixo, president, que d'aquí fins llavors s'haurà de gestionar el dia a dia, perquè hi haurà jugadors americans que potser en d'altres clubs ha passat ja, han demanat per tornar o per a veure què han de fer. Això aclareix les coses o no? Tenir ja una data de tornada?
Bueno, el que et dona joc és per marcar unes regles de joc, no? Que en cada club serà diferent, perquè cada club té una casuística diferent amb els jugadors, un tipus de contractes que poden ser més llarg termini, més curt, i uns jugadors, pues, uns clubs tindran jugadors que estan més arrelats, no?, perquè tenen contractes més a llarg termini. Bueno, cada club haurà de resoldre individualment la seva casuística, però ara ja tens un horitzó i una situació, no?, que t'ho permet gestionar.
Doncs aquest horitzó que ens dibuixa el president del bàsquet Manresa és de 5 setmanes, com a mínim, sense bàsquet. Ens tocarà tenir paciència i segur que tornarem a parlar amb el president del bàsquet Manresa. Senyor Sáez, moltíssimes gràcies per atendre'ns després d'aquesta reunió de la CB. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, igualment.
Ernest, no et moguis d'aquí, que t'haig de fer més preguntes de bàsquet, però l'Adam té altres protagonistes.
Sí, molt ràpidament tenim dades noves pel que fa al contagi del coronavirus. Recordem que les últimes dades eren, si no vaig errat, 903 infectats, 12 morts i 33 persones a la UCI, però és a nosaltres, Marc Jurado, amb dades noves. On som ara mateix?
Bona tarda, doncs dades sí, noves, i de fet que dibuixen un augment sense precedents de positius i també de morts a Catalunya per coronavirus. Parlem ja d'un increment del 50% de casos i també de morts. Ahir, en efecte, parlàvem de 903 infectats. Doncs bé, n'hi hem de sumar de cop gairebé mig miler més. 491 positius nous a Catalunya en les darreres 24 hores. Parlem, doncs, d'un total de 1.400 persones infectades, insistim. Ahir eren 903, perquè ens fem una idea d'ahir respecte abans d'ahir va haver 200 casos més. Doncs bé, avui ja parlem de 491 casos més en 24 hores. I també, importantíssima, la xifra de persones mortes arran del coronavirus. També passem de 12 a 18. Són 6 persones més, 6 defuncions. Són dues dones de 84 i 67 anys, també 3 homes de 85, 84 i també 85 anys. Totes elles, per cert, tenien factors de risc associat i pertanyen al brot original d'Igualada, segons informa el Departament de Salut a través d'un comunicat que ens acaba d'arribar. I l'altra persona morta és una dona de 78 anys, resident al Baix Llobregat, també amb factors de risc associat. Pel que fa al nombre total d'afectats per coronavirus a Catalunya, doncs, un total de 74 persones estan greus. Recordem, doncs, que estem parlant d'aquest número de positius de 1.400 persones. Doncs bé, d'aquests 74 estan greus. A més del nombre total d'afectats arreu del país, 81 són professionals sanitaris.
Si no ens ho haguessin repetit suficient, les autoritats sanitàries i el govern ens va dient d'una manera repetida i constant que no sortim de casa, que ens confinem, i aquestes dades s'estan confirmant perquè la progressió realment és preocupant, de 903 a 1.400 en un sol dia. La veritat és que és un increment.
És aquest increment del 50%, tant de la xifra d'infectats com també dels morts a Catalunya.
Malauradament es van confirmar les dades que ens aportava Sanitat.
Creixement exponencial i que amb tota probabilitat seguirà sent-ho encara més accentuat en les properes hores, propers dies.
Marc. De tota manera, perdoneu que intervingui, però hi ha gent que s'hauria de posar més al cap. Veiem ara no sé quin membre de Vox d'un partit que demanava que s'obrissin comerços. És una autèntica bogeria, dient que si les perruqueries poden estar obertes, per què no un altre tipus de comerç? Són missatges realment molt perillosos, Marc.
I a més, les perruqueries, és veritat que es va anunciar que estarien obertes, però finalment el govern espanyol va fer marxar enrere i va decidir que no. S'especulava, de fet s'explicava més ben dit, que l'obertura de perruqueries era per persones amb mobilitat reduïda, que poguessin rentar-se el cap, per tant, motius d'higiene, però 24 hores més tard ja van recular. En qualsevol cas, efectivament, les decisions han de ser clares en el sentit de quedar-se a casa i de veure el mínim de gent possible. Amb comerços oberts, de fet, amb tot de botigues obertes,
doncs seria... Sí, hem vist coses al·lucinants com un senyor, un alt funcionari de Canàries, sortint al carrer
i dient
que a mi nadie tiene que decirme, allò que deia José María Aznar, a mi nadie tiene que decirme cuándo debo salir a la calle.
Predicant amb el mal exemple.
Sí, senyor.
Doncs aquí estan les dades, tu.
Moltes gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Que vagi bé. Maria, continuem amb els esports, ets aquí, no?
Sí, sóc aquí. Estava veient ara un tuit d'Isabel Díaz Ayuso, és que hi ha coses que de veritat que sembla que no puguin ser veritat. Diu, la Consejería de Educación ha organizado un dispositivo para que a partir de mañana los 11.500 alumnos que tenían precio reducido de comedor por recibir, digamos, la renta mínima, puedan recoger su comida en los locales de Telepizza. I hi ha una imatge que posa menú infantil Telepizza. És que...
Això és un problema gairebé nutricional, Adam?
No penso entrar perquè tancaríem el micròfon i ens faríem fora de Catalunya Ràdio.
D'acord, perfecte. Gràcies, Maria, per la informació d'última hora. Esports, Jordi Costa, seguim.
A veure, estàvem parlant de bàsquet amb aquest ajornament fins al 24 d'abril, com a mínim, de la Lliga ACB, però, Sònia, perquè ens fem una idea de com de llarg pot ser aquesta aturada esportiva... A la Xina i al Japó ja s'han reprès algunes competicions, algunes de bàsquet, i s'hi han estat unes quantes setmanes.
Sí, no sé fins a quin punt pot acabar sent en referència, però, per exemple, a la Xina, que és on es va originar el brot de coronavirus, a dia d'avui no hi ha ni futbol ni bàsquet. De fet, preveuen que el bàsquet no torni com a mínim fins l'abril. La Lliga de Bàsquet està suspesa de fa un mes i mig, per tant, hauria estat una aturada de dos mesos si comencen, en el cas optimista, al principis d'abril. Sí que ha tornat l'atletisme. Aquest cap de setmana es va disputar un míting de llançaments en pista coberta. Això sí, a porta tancada encara, que seria una opció pel qual es puguin reprendre les competicions també aquí, que inicialment les tornin a fer d'inici a porta tancada. Al Japó, les competicions també es van ajornar força abans que aquí. Per exemple, la Lliga Masculina de Bàsquet ha estat aturada pràcticament un mes i aquest cap de setmana es va reprendre amb partit sense públic, i la previsió ara mateix és que en dues setmanes també torni la Lliga Femenina, també a porta tancada. És a dir que, de moment, la Lliga de Futbol aquesta sí continua aturada, com aquí, es va aturar fa tres setmanes i de moment no preveuen o no han dit la data de quan hi tornaran.
Ahir el Lucas Mondelo, el seleccionador estatal de bàsquet femení, va explicar al Tot Gira que la Lliga Japonesa Femenina s'ha reprès, però que ho faran en un format hiperreduït, i em temo que si arribem a reprendre competicions aquesta serà la via. Ernest, abans d'acomiadar-te, un apunt molt ràpid, perquè ja hi ha hagut un club professional que ha declarat l'ERTE.
Sí, el Manfilter Saragossa, que bàsicament ha declarat un ERE temporal, que és un ERTE. El club està absolutament tancat. He parlat amb el Fabián Tellez, que és entrenador català del Manfilter. També hi ha una jugadora, que és l'Aina Ayuso. Els dos venen de Sant Adrià i, de moment, totes les operacions del club estan paralitzades. I només una anècdota, el president que acabes d'entrevistar del Manresa té una empresa multinacional de productes sanitaris, és a dir, fabriquen complements de laboratori, doncs, com tubs d'assaig, com provetes, com a recipients pels anàlisis. Per tant, aquests dies, evidentment, van de corcoll.
Doncs sí, el Josep Sáez que va de corcoll per via doble. Ernest, una abraçada, gràcies.
Adéu, Jordi, gràcies a tu.
President, tens molt mono de bàsquet o què?
Doncs, home, sí, la veritat és que sí. Entre la NBA, l'ACB i tota la resta, doncs seria una distracció fantàstica per passar el confinament, però, clar, el primer és el primer i és la salut de la gent, no? Jo no sé, tu què creus? Què creieu vosaltres? Realment, aquestes lligues, tant de futbol com de bàsquet, com de tots els esports, quedaran a zero? És a dir, no comptaran en general, creieu, o què passarà?
Home, això depèn molt, per exemple, de la reunió que hi ha demà per part de la UEFA, una reunió que van convocar dijous passat, que per raons òbvies es farà per videoconferència, i estan convocades les 55 federacions membres, a més integrants de l'ECA, com el mateix president del Barça, el Josep Maria Bartomeu, com a la institució que defensa els clubs, no? Doncs, en principi, en aquesta reunió, la idea és prendre una decisió comuna respecte al calendari, que pot afectar les competicions domèstiques, és a dir, les lligues de cada país, la Champions, l'Europa League, i sobretot què fer amb l'Eurocopa, perquè l'Eurocopa probablement és el que desbloquegi tot.
Clar.
Perquè si l'endarrereixen un any, aquí quedaria una finestra el mes de juny que podria permetre intentar acabar les altres competicions. Això pel que fa al futbol aquí, potser acabem veient, tot i que, com ara deia el Costa, en situacions més reduïdes podem encara veure futbol aquesta temporada.
Ens doneu uns minutets per parlar de futbol, perquè demà hi ha reunions importants.
Sí,
home,
sí.
Però què passa demà, què passa? Vinga, va, Fran, tira-me-la. Ara.
El Champions!
Ara! Tot i que les portades dels diaris d'ahir semblaven que anunciaven una remuntada, de moment la Champions la tenim en quarantena també. Sònia, demà reunió...
Sí, ho acabàvem d'explicar ara mateix, ho estàvem explicant, i en principi aquesta reunió depèn de si l'endarrereixen un any l'Eurocopa o fins i tot que la puguin fer el desembre d'aquest mateix 2020.
I empalmar reunió... amb l'altre any.
Digues, perdona?
I seguida després farien la del 2021.
No, és cada, l'Eurocopa és cada 4 anys.
Perdó, d'acord.
I aleshores, en realitat, és el que... Sí, exacte, l'Eurocopa. És el que menys afectaria el calendari. Des del nostre punt de vista, després la UEFA té molts interessos econòmics i cal veure si ells els hi quadra. I tot i que endarrerissin l'Eurocopa, després cal veure quan es podrà reprendre el futbol i si donarà temps que acabin les lligues, que es pugui, ara deies, la Champions. Clar, és que divendres passat parlàvem amb el Robert Moreno, el seleccionador, exseleccionador espanyol, que ara és entrenador del Mónaco, i ella ens plantejava l'opció aquesta que es declari la temporada nul·la a nivell domèstic.
Clar.
I que, en canvi, sí que es disputés l'Eurocopa.
Quin embolic.
Jo crec que això... Bé, demà s'han de posar d'acord. Abans el Costa li preguntava al president del Manresa si havia estat fàcil parlar entre tots els presidents de clubs de l'ACB. Imagina't demà que són 55 federacions de futbol que s'han de posar d'acord i que dubtar, no descarto que demà no tinguem ni tan sols una resposta.
I també demà tenim reunió del COI.
Sí, també fan una reunió telemàtica amb totes les federacions internacionals olímpiques. En aquest cas, el COI és més per posar al dia la situació i, en principi, difícilment prendrà cap decisió dràstica. Ja sabeu que fins ara el Comitè Olímpic ha dit que s'ha mantingut ferm en que hi haurà jocs i hem de veure què passa, jo crec, aquí en les pròximes setmanes, mesos.
Bé, doncs, pendents d'aquesta reunió de la UEFA de demà, també la del COI, tot i que ens diu la Sònia que no pinta que hi hagi decisions molt taxatives. Pel que fa a les lligues de futbol, la majoria, les europees, han estat suspeses. Avui hem sabut que Brasil i Mèxic, que encara resistien a suspendre-les, també han parat, i en canvi aquest cap de setmana a Rússia hem vist com es jugava amb normalitat, en públic i tot. Però espera't, que em sembla que no durarà gaire la cosa. Tinc en línia el director esportiu del Zenit de Sant Petersburg, que és un català, un amic del tot Costa. Javi Ribalta, bona tarda.
Hola, Jordi, què tal?
Ets a Sant Petersburg, oi?
Sí, sí.
I quin ambient hi ha? Perquè aquí a Catalunya ja saps que ens intentem confinar, tot i que hi ha certa confusió. A Sant Petersburg hi ha gent pel carrer?
Sí, aquí hi ha bastanta gent pel carrer. O sigui, de moment no hi ha alarma. Comences a veure una mica de màscares i tal, i de menys gent, evidentment. i bueno, al principi van tancar l'aeroport, van tancar la frontera amb Xina, van tancar els vols amb Xina ja des de fa un temps, i ara, bé, de moment encara no s'han pres mesures molt, molt dràstiques.
Aquest cap de setmana el Zenit, l'equip del Javi Ribalta, que a més és el líder destacadíssim de la Lliga Russa, va jugar en públic, va guanyar, però les últimes informacions són que l'esport rus en bloc podria parar.
Sí, en principi demà també hi ha una reunió de la Lliga nostra i pel que jo sé, informacions de dintre, demà pararan també, pararem aquí, decidiran de parar.
De fet, Javi, l'únic torneig que, pel que he llegit, quedarà, diríem, que es podrà disputar és un d'aquell d'escacs, on a més hi participen dos xinesos i un d'ells va arribar fa 15 dies a Rússia per passar la quarantena i aleshores que el deixessin competir. Imagina't quin és el panorama. Tens la sensació en aquest sentit que també aquí han anat tard?
La veritat és que tampoc teníem la sensació d'estar com en altres països aquí. En teoria el que se sabia eren molt pocs casos i que estava tot controlat, però clar, tampoc et puc dir, o sigui, no tinc la informació 100% real, la veritat.
Perdoneu que m'hi posi un segon, Bona tarda, sóc el Roger de Gràcia. El problema és també que el fenomen de Rússia és molt estrany ara mateix, perquè diuen que gairebé no tenen casos. Estem parlant d'un país que és un dels països més grans del món, que està directament en contacte amb la Xina i que gairebé no tenen casos. No sé fins a quin punt, Jordi, Sònia, això us ho hauria de dir algun expert o el nostre corresponsal a Rússia, però Rússia també té fama d'amagar informació. No sé si això pot haver passat.
Amb el Javi que diuen allà, potser no és
el més
cas.
Jo no sé què dir-te, però, clar, tot el que has dit és veritat. O sigui, la sensació és que no pot ser que hi hagi tan pocs casos. Però la veritat és que van actuar molt ràpid a l'inici amb Xina i no sé si això té alguna cosa a veure.
Escolta, Javi, vosaltres, anant a la part esportiva, el Zenit és líder destacadíssim de la Lliga Russa, si només ho falten 8 jornades. Quan es parla d'anul·lar competicions, que parlem en hipòtesi, clar, entenc que vosaltres voldríeu o esperaríeu que us donessin el títol i no pas que anul·lessin la temporada.
Uf, home, la veritat, o sigui, per nosaltres seria... Sí, seria millor continuar-la, però crec que per tothom, però bueno, el més important en aquest cas és que se solucioni tot a tot arreu, el tema de que es contengui una mica el tema del virus, i la part esportiva vindrà després. Però pel que m'han dit avui, nosaltres pararem un temps i prou, o sigui, en teoria reanuda d'aquí més o menys un mes i mig, pel que m'han dit. Però no ho sé, això la veritat és que depèn de com vagi avançant el tema.
Per acabar amb un somriure pels culers, el dissabte va marcar Malcolm.
Va marcar, sí.
Era el primer de la temporada?
Era el primer, sí, perquè com que va estar lesionat i després vam tenir la pausa d'hivern i tal, doncs ara portàvem ja només... Ja havíem jugat 3 partits i, bueno, ha marcat, per fi. perquè també ho necessitava ell, la veritat, després de ser lesionat i tal, doncs també, clar, necessitava una mica tenir minuts i trobar-se una mica bé i bé, va fer un bon partit.
Quan el Zenit va comprar Malcolm aquest estiu, no crec que cap culer pensés que en algun moment de la temporada podria dir, no? Però encara ens hauria anat bé Malcolm, però és que m'ha acabat amb Braithwaite. Bé, coses de les que no, en les que no ens permet pensar el coronavirus. Javi, gràcies per atendre'ns des de Sant Petersburg i una abraçada molt forta.
No, de res, vosaltres, una abraçada.
Adéu.
Doncs això és l'estat de Gràcia, un estat de Gràcia molt especial. Un estat de Gràcia a aquesta hora amb la col·laboració, evidentment, aquest estat de Gràcia, estat d'alarma, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà per fer una repassada del que està passant al món dels esports, que evidentment no s'escapa del que passa a la resta del món. Jordi Costa, Sònia Gelmà, una abraçada forta, gràcies.
Una abraçada i demà reunions.
Sí, senyor, adéu.
Adéu.